tramuntana a la baixa i núvols augmentant a partir de la tarda. Temperatures més baixes al migdia.
Què tal? Com esteu? És dimarts 17 de setembre, són les 8 del matí. Comencem el repàs de totes les notícies de casa nostra. Avui amb diversos temes sobre la taula. Precisament parlarem de la neteja que es farà, dels residus que es van recollir a l'acte de neteja voluntària a les platges del litoral de Palafrugell, però també destacarem que l'Agència Catalana de l'Aigua licita la millora ecològica de les rieres de Calonge i dels Molins. O bé, també parlarem de l'estat de la connexió entre el Baix Empordà i Barcelona pel que fa al transport públic i com es podria millorar. També una de les altres qüestions que tindrem avui a partir d'un quart de nou del matí serà a la conversa amb l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, per tractar sobre una situació que afecta la construcció del nou Institut Escola. I us ho vam explicar en aquest programa. Hi ha un rec que és l'últim escull que s'ha trobat a l'Ajuntament de Verges perquè Educació tiri endavant a la construcció del centre. Després en parlarem aquí en aquest programa i, com és habitual, també farem els dimarts, parlarem de literatura i ho farem a Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Tot això serà aquí, al Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Però també hem de saludar, abans, a tot l'equip que farà possible aquest programa. Sergi Villena, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
També tindrem a la Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
La Clara Clemente, bon dia.
Bon dia.
I la Maria Alzina, com sempre, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per tant, doncs, tots plegats explicarem tot el que passa en aquest supermatí des de l'antena de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal. I tot plegat en un dia en què ara mateix tenim unes temperatures que ronden pràcticament els 18-19 graus a la nostra comarca, de fet 18 graus a la Bisbal d'Empordà, 18,5 a Castell d'Aro i 19 a la Tallada, també a Torroella de Montgrí i Palafrugell. I dit tot això, ara sí, anem a fer un cop d'ull als titulars més destacats del dia d'avui. Comencem explicant que l'Agència Catalana de l'Aigua licita la millora ecològica de les rieres de Calonge i dels Molins. Sergi Villena.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació la redacció del projecte de millora ecològica de les rieres de Calonge i dels Molins amb un pressupost de gairebé 80.000 euros. El projecte, inclòs en la planificació hidrològica actual, busca millorar la connectivitat fluvial, erradicar espècies invasores i reforçar les espècies autòctones en un tram de 2 quilòmetres.
120 voluntaris han recollit 128 quilograms de residus variats al litoral de Palafrugell aquest passat dissabte. La iniciativa Netegem el Litoral s'ha fet a les platges del Port Pelegrí de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu, tant a peu, en caiac o en immersió. La majoria d'escombraries trobades són restes de plàstic i envasos, a part de material de pesca i ferralla. Per altra banda, la connexió amb transport públic entre el Baix Empordà i Barcelona és d'entre 2 i 3 hores. Clara Clemente.
El trajecte amb autobús des del Baix Empordà fins a Barcelona continua sent molt problemàtic, amb retards, preus elevats i un servei poc eficient. Aquesta setmana, una redactora ha experimentat el servei en primera persona, trobant-se amb un autobús ple i un viatge llarg per pobles de la comarca. El cotxe és la millor opció en termes de rapidesa, seguit del tren, mentre que l'autobús pot arribar a les 3 hores de trajecte. Es reclamen millores urgents, incloent la integració del servei a la xarxa metropolitana de Girona per abaratir costos i optimitzar el transport.
L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, apunta que cal fer una actuació més profunda al municipi quan es parla de seguretat. Maria Alzina.
Des de l'arribada del nou govern s'han centrat en diverses actuacions de seguretat, algunes orientades a frenar ocupacions al municipi. En una entrevista a Ràdio Capital, el Batlle també va destacar la feina de posada a punt del municipi que han desenvolupat en els darrers mesos.
I l'excedent de farratge d'aquest estiu contrasta amb la sequera de l'any passat a les comarques gironines. Carla Saló.
Aquest estiu els pagesos gironins han recollit una gran quantitat de farratge, cosa que contrasta amb la situació de l'any passat, quan la sequera va obligar a reduir els seus ramats i a comprar aliment a França. Tot i que l'excedent d'enguany, la qualitat no és òptima. La collita de cereals d'hivern ha estat desigual.
I l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí ha ampliat el seu patrimoni documental amb la donació del fons de la històrica confiteria Ignasi Capellà. Maria.
La donació del fons ha estat formalitzada per Dolors i Josep Capellà, hereu nets del fundador. Els documents, que daten entre el 1915 i el 1990, inclouen llibres de factures i dietaris d'encàrrecs, oferint una visió detallada sobre els clients i proveïdors de la confiteria, tant de Torroella com de la resta de Catalunya i d'altres llocs de l'Estat.
I ja hem arribat al setembre i això indica que comença a baixar la temporada alta de turisme, encara que hi ha molts visitants aquí al Baix Empordà. Mariona Fernández.
Al supermatí d'ahir vam parlar amb la presidenta de l'Unió d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa Brava Centre, la senyora Bàrbara Aller, i va valorar les xifres de la temporada com a molt positives. És cert que l'arrencada del juliol es va desplaçar degut a alguns obstacles, com les onades de calor i els grans esdeveniments esportius. Tanmateix, les xifres d'ocupació i restauració han estat positives, amb una recuperació evident del turisme internacional, especialment de l'anglosaxó, i amb el manteniment del turisme americà i australià.
I en esports us explicarem que el palafrugellenc Tim Borrell està competint al Campionat del Món d'Hoquei. El jove jugador del Club Hoquei Palafrugell defensa els colors de la selecció nacional dels Països Baixos, país on va néixer l'any 2002. Tim Borrell Van Campen jugarà aquest any la seva segona temporada com a membre del primer equip després de pujar del filial l'any 2023. Aquestes són algunes qüestions que us explicarem en el dia d'avui, però a part del Baix Empordà també passen altres coses. La dona que havia denunciat l'exdirigent de Junts, Eduard Pujol, per assetjament admès que no va ser assetjada i li ha demanat perdó. Noemí Llorenç, regidora de Junts a Pineda de Mar, al Maresme, ha enviat un escrit al jutge on es disculpa i confessa haver-se sentit manipulada amb l'objectiu de fer mal políticament a Pujol. Segons El País, Llorenç ha declarat que el partit va aprofitar la seva experiència a la seva relació amb Pujol, en relació amb Pujol per expulsar-lo de la militància. En aquest cas, doncs, ella explica que havia mantingut una relació efectiva amb ell i que, segons ella, podria haver acabat de la millor manera. En aquest cas, Llorenç apunta directament a Aurora Madaula, que és vicepresidenta de Junts i la llavors responsable de feminismes, com la persona que la va convèncer per denunciar-ho. Pujol, actualment que és senador de Junts, ha acceptat les disculpes i d'aquesta manera Llorenç no haurà de fer front a conseqüències penals. Per altra banda, també es denuncia un cas d'estafa a través de Bizum en què una persona coneguda demana un ingrés de Bizum i que en aquest cas ho fa a través d'un missatge. Explica que l'aplicació no li funciona correctament, demana a una persona que coneix que faci el Bizum i que després li tornarà els diners. És un dels nous casos d'estafa que en aquest cas els Mossos d'Esquadra alerten a tothom, especialment a les persones grans que poden veure's afectades per aquest cas d'estafa a través de les noves tecnologies. I sortint de casa nostra, l'home detingut per intent d'assassinat de Donald Trump al seu camp de golf a Florida ha assistit aquest dilluns a la primera compareixença davant la justícia. Durant la primera sessió, el jutge ha informat a Ryan Ruth dels càrrecs de què se l'acusa fins ara i que permeten a les autoritats tenir-lo sota custòdia. En aquest cas, per la possessió d'armes de foc per part d'un condemnat i possessió d'un arma de foc amb el número de sèrie esborrat. Ruth va estar-se 12 hores amagat entre els arbustos del camp de golf de Donald Trump amb un rifle de tipus SKS. Després va fugir amb cotxe sense haver-lo disparat i quan va ser, en aquest cas, descobert per l'equip de seguretat de l'expresident. Després de conduir cap al nord durant una estona, la policia el va interceptar a la carretera i el va detenir. I pel que fa a la meteorologia, doncs algunes de les imatges de la borrasca Boris ha deixat imatges de carrers absolutament inundats, cases destrossades i persones intentant salvar les coses que els quedaven. Tot plegat una borrasca que ha afectat aquest cap de setmana al centre i l'est d'Europa i que mostra la desolació provocada per les pluges intenses i mantingudes en una àrea concreta durant dies. De fet, la tempesta ha provocat la mort d'almenys 17 persones, 8 desapareguts i milers de persones evacuades. La país amb més afectacions ha estat Romania, amb 7 morts i les autoritats compten més de 15.000 afectats. A Àustria, la tempesta Boris ha provocat 3 morts, a Polònia, 4 i a la República Txeca s'han confirmat 3 morts i 8 persones desaparegudes. Per tant, també doncs, una de les situacions meteorològiques que afecten, diríem, en el centre, han afectat el centre d'Europa, però aquí tindrem una situació força contraposada. Tot plegat per saber-ne més, avui saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Ferran, i molt bon dimarts a tothom.
Doncs ens has d'explicar perquè sembla que tindrem una setmana en moviment meteorològic, per sort més tranquil·la que diríem al centre d'Europa, però què ens espera durant aquestes primeres hores, Isaac?
Aquest dimarts el sol dominarà gran part del dia. Els núvols guanyaran terreny durant la tarda i el vespre. La tramuntana d'aquesta passada nit i matinada ha fet pujar les temperatures mínimes amb valors molt suaus a tota la comarca. Deixarem els valors estiuencs d'aquest dilluns i les màximes es quedaran més curtes amb valors propers als 25 graus. El vent anirà a la baixa durant el dia, fins a encalmar a última hora. Quedarà mar de fons de tramuntana i es remenarà la mar de fons de llevant a partir del vespre i nit. De cara a demà dimecres notarem una baixada del termòmetre i un ambient més fresc, dominant els núvols i amb precipitacions més probables durant la matinada i matí.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Isaac Vila, pel repàs de la previsió meteorològica que tindrem aquests pròxims dies, aquesta setmana, aquí a casa nostra. Falten 5 minuts per un quart de 9 del matí. Ara posarem una mica de música. Escoltarem a Coldplay, que els en recuperarem amb Sky Full of Stars. I després, com dèiem, a partir d'un quart de 9, entrevistarem l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, perquè ens expliqui com està la situació que es troba al municipi després que un polèmic rec, és que sí, és, de fet, l'últim escull que s'ha trobat a l'Ajuntament de Verges perquè Educació tiri endavant el nou Institut Escola que està projectat. Tot això en parlarem d'aquí uns minuts aquí a l'antena de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Un quart de nou del matí, un polèmic rec és l'últim escull que s'ha trobat a l'Ajuntament de Verges perquè Educació tiri endavant el nou institut escola que està projectat. Segons denuncia el consistori, tècnics del departament no volen donar llum verda al nou edifici que ha d'anar just al costat d'on ara hi ha els mòduls actuals. Perquè aquest rec que passa per la part posterior, perquè hi ha un rec, doncs, que passa per la part posterior d'on està projectat. Per parlar-nos d'aquesta problemàtica, avui ens visita l'alcaldessa de Verges, Diana Canals, bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas, doncs, ahir en parlàvem ja en aquest programa d'aquesta problemàtica. També ens apuntàveu que ja qui considera que és un rec i qui no. Quina és la problemàtica, en concret, d'aquesta situació?
Doncs, per la construcció del nou edifici, l'Ajuntament ha de fer una cessió de terrenys en el departament perquè es pugui construir el nou institut d'escola. La parcel·la que s'ha de cedir té un rec d'escorro que es diu que és el típic rec que hi ha en els camps de quan plou recull l'aigua dels camps, no? Vull dir, en aquest rec no hi passa aigua més enllà de quan plou perquè es pugui escórrer, tal qual diu la paraula, no? El problema és que fa un parell d'anys o així ja l'ACA va emetre un informe, l'Agència Catalana de l'Aigua, que considerava que aquest rec no era un rec, era un rec d'escorro, per tant, no hi havia un flux constant d'aigua. La qüestió és que nosaltres pensàvem que aquest escull estava solucionat fins que ara fa uns mesos, just el dia que es van convocar les eleccions, ens van reunir al departament a Girona i ens van dir que no, que ells sí que consideraven que era un rec, tot i que hi ha un informe de l'ACA que diu que no és un rec, i que, per tant, aquella parcel·la ells no l'acceptaven per la construcció del nou edifici, perquè no podien acceptar un edifici on hi ha una parcel·la on hi hagués un rec.
I, per tant, en aquest escenari, quines són les opcions que hi ha sobre la taula?
Bueno, en aquell moment vam sortir de la reunió que ens deien que a partir d'aquí havia de ser un tema polític perquè el tema tècnic estava encallat, però vam trobar una solució que era dividir la parcel·la en dues parts, una part que hi hagués el rec i una part de parcel·la i l'altra part que fos la que finalment farem la cessió al departament, i ara estem en procés de dividir la parcel·la en dues parts, ara mateix està el registre de la propietat ja en el tram final, però això implica que de cedir uns 13.000 metres quadrats, que és el que cedíem inicialment, n'acabarem cedint uns 2.000 menys, no? Per tant, la parcel·la que acabarem cedint per la construcció serà molt més petita, però bueno, és la solució que hem trobat, però això implica que tots els informes i tota la documentació generada durant aquest temps s'ha de repetir, perquè clar, la parcel·la ha canviat, per tant els informes i tot ha de ser diferent, per tant quasi pràcticament que tornem a començar.
I per tant això interpreto i entenc que tornarà a allargar els terminis.
Sí, bueno, intentarem anar el més ràpid que puguem. De fet, ara sí que l'exposició pública de la divisió de la parcel·la ja es troba en el tram final. I després és quan ja tinguem la documentació definitiva amb el número, amb tots els codis pertinents, doncs és amb tota la documentació que, de fet, ja tenim, canviar-la tota, veure si s'ha de repetir algun informe o si ja són vàlids els que teníem fins ara. I, bueno, i tornar a anar a veure el què, però sí, en principi aquesta solució servirà, però clar, portem molts anys així i és tot molt feixuc, molt.
El fet que s'hagi reduït, diríem, la superfície de la parcel·la, també suposarà que pugui influir en la mida del centre?
Suposo que s'haurà de plantejar diferent, no? Perquè igualment la parcel·la està destinada a equipaments. Per tant, en la part de parcel·la que no s'acabarà cedint, potser hi haurà d'anar a algun pàrquing o s'haurà de veure. És que no ho sé. La veritat és que una vegada es plantegi el disseny de l'edifici, s'haurà de veure com s'aprofita aquesta part que no s'ha pogut cedir, perquè clar, el que no ens deixava fer el registre era només separar el rec. Et deien que allò no era una parcel·la, per tant, havies de cedir el rec i una altra part, perquè si no, tampoc no ens deixaven. O sigui, tu no pots dir amb aquests 100 metres els vull escriturar, no sé com dir-ho, eh? Vull dir que, clar, havia de ser una cosa amb cara i ulls, perquè si no, ells tampoc t'ho fan.
Exacte. De fet, quants anys fa que dura tot plegat?
Mira, jo abans era presidenta de l'AFA, abans de ser alcaldessa, i jo ja he conegut 3 delegats d'ensenyament a Girona. I ho portem, com a mínim, des del 2018. Des del 2018, amb totes aquestes tramitacions i tots aquests... Vull dir, des del 2018 que vam començar a reclamar-lo, perquè veiem que quan va començar l'Institut d'Escola de Verges, es va desmar un termini de 7 a 8 anys per començar la construcció del nou edifici, i anava passant el temps i ningú deia res, i després la direcció de l'escola va ser la que va demanar ajuda a l'AFA, en plan, ostres, ajudeu-nos perquè tot això està parat, i a l'Ajuntament, i després es van intensificar les reunions i els contactes, i ja et dic, hem parlat amb 3 delegats d'ensenyament diferents, i cada vegada que canvia el delegat d'ensenyament, com suposo passarà pròximament, o no ho sé, doncs és tornar a començar tots els tràmits, perquè és tornar a començar a explicar la problemàtica i tot, però bueno, aquí estem.
Ara em comentava que ja està a la recta final, diríem, doncs, d'aquesta tramitació. Quins terminis, diríem, suposaria això per tenir ja el centre ja construït? Hi ha alguna data sobre la taula?
Això és molt llarg, perquè en els pressupostos de la Generalitat hi ha com un annexa que surt una vegada estan aprovats, que el primer any et surt la redacció del projecte. O sigui, quan t'ho adjudiquen, la primera fase és com de redacció. Per exemple, surt Verges i diuen, doncs ara procedirem a redactar el projecte, no? I aquesta és la primera fase, i quan el tenen redactat ha de tornar a sortir el teu projecte en aquests annexos de la Generalitat, i després surt l'execució del projecte. Per tant, la fase és molt llarga. Mira, quan vam començar tot això, el meu fill tenia 3 anys, el meu fill ara mateix està fent 5è de primària, i jo crec que com difícilment el veurà. Poder a tercer quart d'ESO veu la primera pedra o alguna cosa, tot és molt lent, tot és molt lent.
Per tant, entenc que ara, en aquest cas, en aquests moments, l'escola, l'Institut d'Escola funciona amb mòduls prefabricats.
Estem separats en 2 edificis. L'edifici de primària és un edifici molt antic, que es troba al centre del poble, que és de principis dels 60, crec, si no ho recordo malament. No, perdó, 57, no, més, perdó, 70. Deu ser dels anys 70, més o menys. I després està separat per una carretera principal i 700 metres més enllà, darrere el cap de futbol, és on hi ha els mòduls de secundària, que és on es troba de primer a quart d'ESO. Es troben situats allà darrere, que és on hi ha el polèmic rec. I aquí, en la zona on hi ha els mòduls de secundària, és on hi ha d'anar el nou edifici. Que ja ha d'haver-hi, o sigui, en el nou edifici s'inclourà tant primària com secundària, i després el centre podrà funcionar realment com a institut d'escola, que és el que hauria de ser.
Quants estudiants hi ha, més o menys, ara?
Uns 450. O sigui, el centre no només dona servei a Verges, sinó dona servei a Verges i tots els pobles del voltant, que són La Tallada, Garrigoles, Colomers, Jafre, Parlavà, Rupià... me'n deixo, el Bons i Vilcaire de secundària, i Fuixa, alguns nens de Fuixà, i no sé si me n'he deixat algun, que em perdoni algun alcalde si m'he deixat el seu centre, però som 8 pobles de primària i 10 a secundària, perquè s'hi afegeixen Vilcaire d'Empordà i el Bons.
Si aquest procés s'allarga, tenen previst fer alguna protesta, diríem, des del municipi?
És que, sí, o sigui, això sempre hi és, però bueno, ja n'hi va haver moltes en el seu moment. Saps què passa? Que cada vegada que anem al departament és com molt frustrant, perquè esteu molt prioritzats, tot va molt bé, però al final no avancem, passen els anys i no avancem. Això, bueno, això sempre ho tenim, s'ha de veure, no, ara mateix no t'ho sabria dir, no es descarta, tampoc, vull dir que...
Estem parlant amb l'alcaldessa de Verges, Diana Canal, sobre ara doncs un dels altres esculls que s'ha trobat a l'Ajuntament de Verges perquè Educació tiri endavant el nou institut d'escola que està projectat. En aquest cas, doncs ara és un polèmic enric. Abans d'acabar, no sé si em vol destacar alguna cosa més.
Bueno, no, ja em sembla que ho hem repassat una mica tot, vull dir que tenim un altre problema, però que això em sembla que el tenen molts centres de tot Girona, que és l'ombreig, que tenim, o sigui, les calors dels últims anys han provocat que els centres, sobretot, no estiguin preparats per absorbir la calor, i bé, tampoc, el departament tampoc vol pagar l'ombreig dels centres, o sigui que, bueno, a part de tenir un centre en barracons, no tenim ni lloc on s'han de posar quan fa calor. Però bueno, això em sembla que no som només nosaltres, hi troben molts altres centres del Baix Empordà i de la província de Girona. Però bueno, això ja és un altre tema que poder donar per més programes. Tenim els nens al sol i ningú fa res. Però bueno.
Doncs bé, queda dit, Diana Canals, alcaldessa de Verges, moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí per explicar-nos aquesta qüestió i esperem que es pugui resoldre com més aviat millor, dins també dels terminis que hi ha sempre en aquests casos. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Vinga, moltes gràcies. Bon dia.
Doncs bé, pràcticament 3 minuts per arribar a 8:45 del matí. Ara és moment de repassar també algunes de les altres notícies més destacades que tenim al Baix Empordà. I comencem parlant tot seguit de l'Agència Catalana de l'Aigua, també que en aquest cas ha tret la licitació la redacció del projecte de millora ecològica de les rieres de Calonja i de Molins, amb un pressupost de gairebé 81.000 euros. El projecte inclou la seva planificació, doncs també inclou la planificació hidrològica actual, busca millores per la connectivitat fluvial, erradicar espècies invasores i també reforçar les espècies autòctones en un tram de 2 quilòmetres. Sergi.
Empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 30 de setembre. El projecte, previst en l'actual planificació hidrològica, té com a objectiu millorar la connectivitat fluvial d'aquests cursos d'aigua al llarg d'un tram de 2 quilòmetres. Entre les actuacions previstes, destaca l'eliminació d'espècies vegetals invasores, com el plomall de la pampa i la canya americana, i el reforç de les espècies autòctones com el vern. A més, es preveu facilitar el pas de fauna i sediments, transformant parcialment o totalment diverses estructures que travessen els cursos fluvials. L'àmbit d'actuació inclou la zona des de la urbanització de Vilanova de Cabanyes fins al creuament de la Riera sota la C31. Cal recordar que la Diputació de Girona ja ha realitzat treballs anteriors per controlar i erradicar aquestes espècies invasores, una feina que es completarà amb aquest nou projecte per garantir la restauració ecològica de les rieres.
120 voluntaris han recollit 128 quilograms de residus variats al litoral de Palafrugell aquest passat dissabte. La iniciativa Netegem el Litoral s'ha fet a les platges del Port Pelegrí de Calella, Llafranc i Tamariu, tant a peu, en caiac o en immersió. La majoria d'escombraries trobades són restes de plàstic i envasos, a part de material de pesca i ferralla. Un dels altres residus freqüents han estat les cigarretes a la sorra de les platges. Totes les escombraries es van separar i es van portar a la deixalleria municipal per tractar-les. El nucli de Tamariu va ser el que va tenir més voluntaris, amb un total de 54. A Llafranc hi van participar 48 persones i a Calella 18. La iniciativa té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat de mantenir el litoral i el mar nets. L'organitza l'àrea de Medi Ambient amb la col·laboració dels centres d'immersió Poseidon Diving Costa Brava, Triton Diving, Barracuda Diving i Astolis Dive Base. A part també del Club Nàutic Tamariu, Tourist Service, l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu i el Club d'Immersió Biologia de la Universitat de Barcelona. La jornada de neteja del litoral s'organitza des de fa anys. Des de l'any 1993, l'Associació de Veïns de Tamariu impulsa iniciatives per l'estudi i protecció del fons marí. A Llafranc, la neteja de la platja es fa des de l'any 2004 i a Calella, des del 2013, al Port Pelegrí. I el transport públic és una peça clau per garantir una mobilitat eficient i sostenible, especialment en zones com el Baix Empordà, on moltes persones depenen de l'autobús per desplaçar-se fins a Barcelona.
El trajecte amb autobús des de Palafrugell fins a Barcelona continua sent un malson per a molts usuaris. Aquesta setmana, una de les nostres redactores ha provat l'experiència en primera persona, trobant-se amb retards, preus elevats i un servei que deixa molt a desitjar. Tot i que l'autobús havia de sortir a 2:15, no va arribar fins les 2, i tot això amb l'inici del curs escolar que anava completament ple. L'autobús estava ple de gent i ple d'estrangers. El viatge mai és directe i va consistir en una hora de voltes per pobles de la comarca, fent que l'arribada a la gran ciutat semblés un objectiu llunyà. El servei d'autobús no està integrat a la xarxa metropolitana de Girona, cosa que fa que les tarifes siguin més elevades i el transport poc eficient. Els resultats del nostre experiment comparant diversos mitjans de transport són clars. El cotxe és de llarg la millor opció en termes de rapidesa, amb un temps estimat d'entre 1 hora i mitja o 45 minuts. El tren ofereix un trajecte de 2 hores, més el desplaçament, que potser s'allarga una hora més, o sigui 3 hores, mentre que l'autobús, amb retards inclosos, pot arribar també a les 3 hores o 3 hores i mitja. La situació del transport públic al Baix Empordà deixa clar que calen millores urgents, començant per la integració del servei d'autobús dins la xarxa metropolitana de Girona per abaratir costos i reduir el temps d'espera.
L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparici, apunta que cal fer una actuació més profunda al municipi quan es parla de seguretat. Des de l'arribada del nou govern s'han centrat en diverses actuacions de seguretat, algunes orientades a frenar les ocupacions al municipi, Maria.
L'alcalde ha detallat que la problemàtica s'agreuja més quan aquestes ocupacions acaben sent delinqüencials. Aquestes, tal com ha apuntat el Batlle, acaben degenerant en problemàtiques amb el veïnat o consum i tràfic de drogues.
I, per tant, una de les línies fonamentals ha estat aquesta. Ha aconseguit aturar més de 60 ocupacions durant aquest primer any, que jo crec que és molt important, però tot i així cal incidir doncs, amb els pisos que hi ha ocupats, que com a mínim doncs, hi hagi una ordenació, perquè si els propietaris, doncs, propietaris dels pisos no volen desocupar, doncs cap problema, però la gent que hi sigui, com a mínim que estigui ordenada, que hi hagi unes regles de convivència i que no siguin delinqüencials. No?
Una de les altres grans intervencions del govern municipal, a part de la seguretat, va ser la de posar el dia al municipi. Per això l'equip de govern va mobilitzar un pla de xoc de neteja i manteniment arreu de la Bisbal. Aparicio explica, però, que un ajuntament no hauria de tenir un pla de xoc si el manteniment s'hagués fet d'una altra manera. Després d'un any d'aplicació d'aquest pla, l'alcalde apunta que només queden 3 o 4 zones per treballar.
Un dels altres temes a la Bisbal ha estat el canvi de la recaptació d'impostos que ha passat del Consell Comarcal a la Diputació de Girona a través de Xaloc.
Tal com va afirmar en sessió plenària, l'alcalde apunta que aquesta decisió s'ha pres després de valorar els serveis que ofereixen cada una i també el cost.
Xaloc ens oferia això, unes condicions econòmicament més avantatjoses perquè ens cobren menys per fer el mateix servei i afegeixen serveis que fins ara no feien, tenen una, o faran l'oficina en un espai municipal, amb la qual cosa no estarem com passava fins ara, no fent anar a la gent amunt i avall, sinó que les mateixes dependències de l'Ajuntament hi haurà Xaloc. Jo crec que en general doncs, era una decisió que s'havia de prendre. Sap greu perquè el Consell el tenim aquí, perquè és una entitat d'aquí, però en tot cas vam parlar amb la presidenta que ho va entendre, que no podíem competir amb les mateixes condicions i que per tant entenia que anéssim a fer aquesta recaptació voluntària executiva a Xaloc.
L'alcalde explica que aquest és un procés de traspàs de competències complicat i per això ja estan treballant perquè aquesta decisió es pugui fer efectiva a partir del mes de gener del 2025.
I durant l'entrevista, Òscar Aparicio també ha detallat les inversions que cal fer al municipi de la Bisbal d'Empordà.
Una d'aquestes inversions és la residència Zoilo Feliu, que es va renunciar a una ajuda de 6 milions d'euros de fons Next Generation. La gran preocupació ara mateix és buscar finançament de nou per mirar de fer aquesta residència geriàtrica i millorar les condicions en les quals es troben els residents. Una altra línia que el Batlle creu que s'ha de treballar és la creació d'un nou pavelló d'esports. També destaca que cal impulsar la finalització de la nova biblioteca, un projecte que porta encallat més de 10 anys, o la creació d'un espai cívic o casal d'entitats per cobrir les necessitats de les associacions i entitats de la Bisbal. Aparicio, però, recorda que tota aquesta feina, quan es parla d'inversions, no es pot fer únicament des de l'Ajuntament, sinó que la tasca ha d'anar acompanyada de la gestió i la inversió de recursos d'altres institucions com la Generalitat.
I ja hem arribat al setembre i això indica que comença a baixar la temporada alta de turisme, encara que hi ha molts visitants al Baix Empordà. Al supermatí d'ahir vam parlar amb la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa Brava Centre, la senyora Bàrbara Llé, que va valorar aquest estiu com a molt positiu en xifres de restauració i ocupació.
Segons Llé, la temporada ja va començar amb bones dades durant la Setmana Santa i el mes de maig, superant els nivells del 2020. No obstant això, el juliol va ser més irregular a causa dels grans esdeveniments esportius esportius com el Mundial i els Jocs Olímpics, que juntament amb les onades de calor van frenar una mica el consum.
A partir de la segona setmana de juliol va fer moltíssima calor, això va fer que els establiments que podien estar preparats per aquestes inclemències doncs quedessin una mica afectats.
L'agost es va veure un consum desendreçat, esbojarrat, amb dades similars a les de l'any passat i superant els anys de pandèmia. Al setembre, en canvi, es manté un bon nivell d'ocupació i restauració i ja arriba un mercat més tranquil i reposat que aprofita a gaudir de l'entorn.
Aquesta tipologia de gent que tenim ara són gent que estan acostumades a viatjar amb inclemències, vull dir, amb pluja, amb fred, amb canvis de temps sobtats. Sí que els hi sobta, els hi estranya trobar-se aquest temps, però no els impedeix fer l'activitat a la que han vingut a fer.
Pel que fa al turisme internacional, el mercat britànic ha tornat a la normalitat, tot i les dificultats afegides pel Brexit que han complicat l'estada prolongada dels turismes anglesos amb segones residències a la zona. D'altra banda, el turisme americà i australià s'ha mantingut a grans nivells amb una afluència notable i similar a les que es van observar després de la pandèmia quan van començar a visitar la zona en massa.
Dos quarts i mig de nou del matí. Ara parlarem sobre l'excedent de farratges, perquè el que s'ha recollit aquest estiu per part dels pagesos a les comarques gironines és ben diferent de la situació viscuda l'any passat. Carla, com ha estat aquest any?
La sequera va provocar que molts ramaders es veiessin obligats a reduir els seus ramats, ja que amb prou feines hi havia prou aliment pel bestiar. Per afrontar aquesta manca, molts pagesos van haver de comprar farratge en mercats externs, com el francès, amb el conseqüent augment de costos. Enguany, les pluges de l'estiu han permès una producció abundant de farratge que ha omplert els camps de bales de palla i ha assegurat aliment per al bestiar fins la primavera vinent. Tot i això, el farratge recollit no és de la millor qualitat, fet que ara ha complicat la venda, però els ramaders ho celebren perquè garanteix que no hi haurà problemes d'alimentació. Pel que fa a la collita de cereals d'hivern ha estat desigual. Els pagesos que van plantar blat i ordi han patit una reducció de la collita entre un 25 i un 40% a causa de les pluges d'estiu, mentre que la producció de blat de moro i girassol ha estat satisfactòria.
Doncs bé, aquesta és una de les situacions, però també ara parlarem de l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí. Perquè l'Arxiu de Torroella ha ampliat el seu patrimoni documental amb la donació del fons de la històrica confiteria Ignasi Capellà. L'establiment, molt estimat per la població local, va ser fundat per Ignasi Capellà Mariscot, conegut com a Nasi, al voltant de l'any 1909, Maria.
Ja el 1931, la confiteria es va traslladar al carrer Porta Nova 33 en un edifici dissenyat per l'arquitecte Joan Baca i decorat per Joan Pericot. La inauguració del nou local va coincidir amb un esdeveniment històric, la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril del 1931. La confiteria va mantenir la seva activitat fins als anys 90, quan va tancar amb la jubilació de Pere Capellà, fill del fundador. La donació del fons ha estat formalitzada per Dolors i Josep Capellà Areu, nets del fundador. Els documents, que daten entre 1915 i 1990, inclouen llibres de factures i dietaris d'encàrrecs, oferint una visió detallada sobre els clients i proveïdors de la confiteria, tant de Torroella com de la resta de Catalunya i altres llocs de l'Estat. Aquest fons ja està catalogat per l'Arxiu Municipal i està disponible per a consulta pública a través de la plataforma Arxius en línia, oferint als investigadors i als ciutadans una oportunitat única per aprofundir en la història de la vila i la seva activitat comercial durant el segle XX.
I en esports, el palafrugellenc Tim Borrell està competint al campionat de món d'hoquei. El jove jugador del Club Hoquei Palafrugell defensa els colors de la selecció nacional dels Països Baixos, país on va néixer l'any 2002. Tim Borrell Van Kampen jugarà aquest any la seva segona temporada com a membre del primer equip després de pujar del filial l'any 2023. Fins ara ha defensat en una quinzena d'ocasions la samarreta de la selecció neerlandesa que afronta el campionat mundial d'hoquei sobre patins masculí des d'ahir i fins aquest diumenge a Itàlia. Les 27 seleccions es divideixen en tres competicions diferents, d'acord amb un sistema de classificació vinculat a les posicions assolides per cada selecció als campionats continentals celebrats l'any anterior. Tots els jugadors i la majoria de seleccions són amateurs, tal com explica el president del Club Hoquei Palafrugell, Francesc Borrell.
Hola, bon dia, Rafael. Mira, estic al Palaixeto de l'Esport aquí de Novara i bé, ara està jugant Israel contra Japó. És el Mundial C. Llavors juguen països amb molt, molt curiós. Els Països Baixos, que és on es juga en Tim, jugarà contra la Índia. La Índia és un bon equip dels asiàtics, és el més bo que hi ha. Saber que la immensa majoria d'equips d'aquestes categories, els jugadors s'ho paguen tot. Quan dic tot, vull dir tot. I fins i tot han de pagar algunes vegades els bitllets dels entrenadors, massatgistes i tot.
Les aspiracions de la selecció dels Països Baixos en el Mundial són mínimes a causa de diverses baixes que pateix la convocatòria.
I bé, mirarem a veure com evoluciona l'equip dels Països on juguen Tim, dels Països Baixos. Aquest any és molt, molt fluix. El porter bo no ha sigut pare i llavors no ha pogut venir. I ve el segon porter té un nivell equivalent a segona catalana i no massa bo. Va estar fent un estatge a Palafrugell, entrenant a nosaltres alguns dies, com han fet altres jugadors dels Països Baixos, i també hi ha algun jugador de la Índia que ha vingut a estar uns dies a fer un estatge a casa nostra. Dir-te de que les aspiracions que hi ha per part dels Països Baixos aquest any és molt, molt baixa, perquè a part del porter, doncs el millor jugador, que és Antetti, que juga amb l'Igualada, doncs se li ha mort el seu pare de fa un mes i pico i està en un estat d'ànims molt, molt baix, llavors ha decidit no venir. Llavors les expectatives són de fer un paper mediocre, però bé, tot s'ha de jugar.
Per altra banda, Espanya competeix al Campionat Mundial A, que està compost pels quatre primers classificats al Campionat d'Europa, els tres primers d'Amèrica i el campió d'Àfrica. La Copa Intercontinental, o Mundial B, està compost pels classificats en els llocs 5è i 8è a Europa, el quart classificat a Amèrica i el segon i tercer classificats a Àfrica, i després també el campió d'Àsia. I pel que fa doncs, als Països Baixos, on hi juga, recordem, a Tim Borrell, milita la Copa Challenger, que és el Mundial C. Aquest és l'apunt esportiu que us expliquem aquí al Supermatí. Ara que falten 3 minuts per un quart de 9 del matí, posem una mica de música, escoltarem i sentirem la música de Minem amb Houdini, i que després parlarem de literatura amb Maria Teresa Calabús.
Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. Smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
Cause I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship girls out.
So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight y'all get in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attempt chicken out again.
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro.
Prick than cacti be, and that's why these words sting just like you were being attacked by
The black guy peas, peas in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. But you can all suck my dick, in fact. Fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. Fuck my own kids, they're brats. Fuck them, they can screw off. Them and you off. You too far, got two balls. Biggest RuPaul's. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me. Caught sleeping, see the kidnapping. Never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Hem superat ja la frontera de 8:45 del matí, ja per un minut, i saludem a la Maria Teresa Calabús, una temporada més que anem fins a la llibreria El Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una temporada més parlant de llibres.
Parlant de llibres, sí, està bé. Ojalà tots els programes televisius i de ràdio tinguessin un programa de llibres amb una hora que fos la fixa, que sapiguéssim com trobar-los. Ja n'hi ha, però poquets, em penso, eh?
Costa. Sí, com ha anat l'estiu?
L'estiu ha anat bé, ens agrada molt el client que tenim d'estiu perquè és molt sovint és un turista cultural, el que quan va a un poble, a part de buscar un dinerar, també busca la llibreria, i a vegades els mercats solen tenir un perfil similar, i coneixem gent de tot el país que ens fa il·lusió saber com ens han conegut, com ens han trobat, i l'opinió que tenen també de la llibreria o de la proposta que fem amb les piles. És interessant, és una part molt rica i molt bonica de la nostra feina.
De fet, també a l'estiu també és una època de vacances, és una època que potser hi ha més temps també per la lectura.
Sí, bueno, mira, potser et diré que el més bonic és quan nosaltres ja fa temps que vam veure que necessitàvem fer la llibreria atractiva per tota una família, des del més petit fins al més gran, i que hi havia d'haver una oferta que tothom, quan algú proposés anem al Cucut, tothom tingués ganes de fer-ho, val? Que fos una qüestió familiar, i evidentment trobar l'exposició dels articles que quan un es perd per una estanteria l'altre es pugui perdre en una altra i ningú tingui pressa per marxar. Això era d'alguna manera la fita de la llibreria, que és la de les llibreries de poble petit, eh? Vull dir, no et pots especialitzar en un gènere literari, has de tenir una mica de tot i has de procurar això, fer-ho atractiu. Llavors, quan venen les famílies senceres i discuteixen perquè el fill vol més llibres i el pare diu no, vull només un, que ja hem quedat, que no sé què, quan hagis acabat tornarem, i negocien què els hi compra de llibres, però que en vol més, que aquest bailet que ha vingut voluntàriament a la llibreria en vol més, bueno, jo els hi faria una foto i posaria el futur, ja els emmarcaria. perquè ja heu vist com està tot plegat l'ensenyament i el poc temps que té la gent per llegir, perquè tenim tants entreteniments extres que penso que ha anat en detriment de temps de lectura, i aquests gustos d'aquesta mainada una mica diferents, la veritat, perquè són pocs, els hi faríem un diploma.
Doncs bé, sempre anem tots, tenim unes vides força trafegades, però en aquells moments que tenim per la lectura, què ens en recomanes?
Mira, us podria haver parlat dels llibres que hem venut a l'estiu i que han agradat més i que han estat molt bé, però penso que estaria parlant una mica en passat, i potser, estant com estem ja a la segona quinzena de setembre, hem d'anar parlant de les novetats que han sortit i del que hi ha sobre la taula, del que si fa una setmana que no ha entrat en una llibreria, doncs que sàpiga què hi ha arribat en aquesta llibreria. Per tant, tot i que no l'he pogut llegir, amb això aviso, perquè sempre parlem de llibres llegits, no pas de llibres, bueno, excepte que no sigui un llibre de cuina, un llibre de coneixement, però novel·la o narrativa normalment sempre avisem de quan ja l'hem llegit. Però avui sí que tinc moltes ganes de parlar-vos-a del llibre d'en Fel Feixedes, que ha sortit, va sortir ahir, va arribar ahir mateix. Es diu M'hauria agradat conèixer-te, i és en Fel, que espero, espereu que dic una mica qui és ell, suposo que molts el coneixeu, sobretot els que esteu feu ràdio. I des d'Arbúcia, es va néixer el 1970, amb en Carla Xuriguera ara estan fent una obra de teatre que es diu Les Mares. Ell està en programes de ràdio, també de televisió, i ha fet guions. I en Feu va ser, juntament amb en Carles Xuriguera, el... I, bueno, no me'n recordo com es diu ara, però no hi ha fet que fa...
Exacte. En Quim Mas Ferrer, no? Que vam fer el teatre de guerrilla.
En Quim Mas Ferrer va fer el teatre de guerrilla. Doncs en Feu està molt ficat en el món. En aquests moments jo crec que està en un punt nostàlgic, perquè l'obra de teatre Les Mares ho demostra perfectament, però aquest llibre també acaba de ser-ne una mostra, és la vida del seu avi, l'avi Pitu, que havia tocat amb l'Orquestra Malavella i havien anat per tot el món fent concerts. Clar, la meravella, que situem-se en l'època franquista aquí, vull dir, les grans orquestres musicals eren, tenien concerts a Catalunya, però vull dir, també molt a Europa, i vull dir, marxaven durant dies i dies i dies de bolos, amb la família més incomunicats, probablement només es podien trucar des de telèfons fixes quan arribaven al dematí a l'hotel, perquè al vespre era quan estaven treballant. I en Fel diu una frase en aquest llibre, en la portada, que diu, els joves ens equivoquem amb els nostres avis, perquè quan ens volen explicar alguna cosa no tenim paciència per escoltar, i al cap de 2 o 3 minuts el nostre cap ja està en un altre lloc. Diu, ara m'hagués agradat haver sabut entendre el gran valor d'algú que m'explicava i no hagués hagut d'anar a buscar tota aquesta informació a diferents llocs per saber qui era el meu avi Pitu, perquè el tenia a casa. I m'ha agradat perquè, bueno, jo també ho recordo haver-ho fet i m'imagino que ja és el cas de gairebé tothom. Si varen conviure amb avis a casa, les generacions que érem avis, pares i fills, i eren 3 generacions en una casa, poques vegades la relació entre l'avis i els tets era molt de comunicació, era com una convivència natural i ja està. I d'aquest llibre us volia parlar, Fel Feixedes, M'hauria agradat conèixer-te, un retrat segurament de les grans orquestres catalanes del món dels Madame Gabella, els Mongrins, que voltaven per tota Europa, com van viure la guerra, com van viure els records, com podien compartir, diguem, la vida familiar amb la vida musical i bueno, no. I de grups, perquè és clar, era conviure amb orquestra hores i hores i hores, més que amb la família. I com quedaven també les dones d'aquests músics a casa, com no sé, com portaven la família.
Ara, t'anava a dir, no, que també Fel Feixedes és una persona que potser la vinculem molt en el sector de l'humor, no? I ara sí. Potser en aquest cas és un relat més íntim.
Sí, amb l'obra de teatre Les Mares, si no l'heu vist, ja es nota, o sigui, una mica el moment en el qual una persona arriba a l'edat en què és més conscient de les seves arrels i dels ancestres, una mica, saps? Vull dir, jo crec que arriba un punt en el qual som més conscients del que hem heredat, poder durant una època de la nostra vida ens hem de forjar el camí, hem de treballar, hem de... Bueno, tenim fills, estem anys que ens ocupen moltes coses, però, bueno, arriba un moment, no? Passes als 50, arribes als 60, i potser ets més capaç de seure't un moment i dir, bueno, a veure, d'on vinc jo? Què va fer el meu avi? Què va fer la meva família? Com he arribat aquí? Sol? En companyia? M'hi ha ajudat algú? Ell explica en el llibre, que fa molta gràcia, que la seva àvia va ser la primera que li va preguntar on vas a treballar avui, quan ell ja estava fent teatre. Tota la família pretenia, li deia, i avui on vas i què faràs? I s'ho agafaven amb gran de broma. Algun dia ja pararà de fer el mico aquest bailet, saps? Allò, ara se li ha donat pel teatre, no?
Sí.
I en canvi l'àvia va ser la que va entendre que allò seria la seva feina, i la primera que li va posar la paraula a treballar en la frase quan li va fer la pregunta va ser ella, i ell va entendre que, bueno, que alguna cosa havia guanyat amb aquesta pregunta, i que venia precisament de la dona d'aquest músic que havia voltat per tota Europa, i que per això ella sí que va veure que el net seguiria el camí de l'avi, amb un altre estil, però el camí de l'avi.
En el món de la cultura.
Exacte.
Doncs bé, és la recomanació d'una novetat que acaba de sortir del forn, diria, m'hauria agradat conèixer, de Fel Feixedes. No sé si abans d'acabar, Maria Teresa Calabús, ens vols destacar alguna coseta més en aquests pocs minuts que ens queden.
Mira, el llibre és de l'editorial Univers, que no us ho he dit, i si voleu faré el primer paràgraf, que és molt curtet,
sí,
i us feu una idea de l'estil, perquè parlant així no ens podem fer la idea de l'estil d'en Fel, i així li ho sabeu. El primer capítol es diu La pregunta de l'àvia, i comença. L'àvia Maria s'estava asseguda al racó esquerre del sofà, com sempre. Des d'allà, mentre feia ganxet, mantenia una conversa acalorada amb la protagonista del serial televisiu Diari de Rigor. Després no em queixis que estàs tan grassa si no pares de menjar xocolata, burra. A tota hora deixava anar renecs i estirabots semblants als personatges de la telenovela. Evidentment no li van respondre mai, i mira que se'n deia de grosses. Les seves ocurrències em feien molta gràcia. Veure l'àvia amb el posat seriós i digne dirigint-se a l'actriu que em provocava un somriure còmplice. Estones tenia la sensació que feia un silenci, esperant una resposta de la pantalla. Si durant la pausa dramàtica la mirada de la intèrpret es creuava amb la seva, podia sentir dir a l'àvia en to amenaçador: sí que t'ho he dit jo, sí, ja em pots mirar, ja. Això, bueno, perdona que ho hagi llegit així de pressa per fer dia,
no,
però és que ho feien les senyores grans que van veure la televisió quan ja tenien 60 o 70 anys, parlaven amb els de la tele. El meu avi ho feia quan deien les notícies i es posava davant i li deia: sí senyor, sí caballero, sí senyor, perquè és que tot era televisió castellana quan vam començar. Sí senyor, sí caballero, us hi deia. Bueno, doncs, en fi, l'àvia d'en Fel també parlava amb les dels serials de la tele.
Perfecte, doncs, aquesta recomanació, recordem, Fel Feixedes, em hauria agradat conèixer. T'hem parlat amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Hem començat una nova secció, però amb aquesta temporada ens esperem, ens retrobarem cada setmana, cada dimarts, per parlar de literatura.
Molt bé, doncs. Molt bon dia a tots.
Que vagi molt bé, a reveure.
Gràcies, bon dia, adeu-siau.
I nosaltres, doncs, ja anem tancant el supermatí d'avui, perquè falten 2 minuts per les 9 del matí. I abans d'acabar, farem també un cop d'ull a alguns dels titulars que us hem explicat avui. Us hem destacat, entre altres qüestions, que l'Agència Catalana de l'Aigua licita la millora ecològica, en aquest cas de les rieres de Calonja i dels Molins, Sergi.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació la redacció del projecte de millora ecològica de les rieres de Calonja i dels Molins amb un pressupost de gairebé 80.000 euros. El projecte, inclòs en la planificació hidrològica actual, busca millorar la connectivitat fluvial, erradicar espècies invasores i reforçar les espècies autòctones en un tram de 2 quilòmetres.
O bé, també hem anat fins a la capital de la comarca, perquè l'alcalde del Bisbal, Òscar Aparicio, apunta que cal fer una actuació més profunda al municipi quan es parla de seguretat, Maria.
Des de l'arribada del nou govern s'han centrat en diverses actuacions de seguretat, algunes orientades a frenar ocupacions al municipi. En una entrevista a Ràdio Capital, el Batlle també va destacar la feina de posada a punt del municipi que han desenvolupat en els darrers mesos.
I abans d'acabar, farem també un cop d'ull al temps.
Durant aquesta jornada de dimarts no esperem pluges, però sí l'augment dels núvols de cara al vespre i nit. Dimecres podrien tenir el cel més tapat, amb vents de llevant, mala mar i algunes precipitacions.
Doncs bé, gràcies a Isaac Vila, també gràcies a tots els que ens heu fet possible el programa del dia d'avui. I recordem que el Supermatí torna demà a partir de les 8 del matí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagin molt bé!